De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passant de les 4, seguim avançant aquí al Fabricació pròpia i a veure, us volem parlar d'un llibre, que ens ha agradat molt i coincidint amb el tret d'inici de la Setmana del Llibre en Català, que recordem se celebra al Moll de la Fusta de Barcelona des d'avui fins al proper diumenge 17 de setembre, avui hem volgut convidar, podríem dir, a l'home del moment, a l'home de les lletres del moment. Debut literari, Morir sabent poques coses, un recull de contes que ens transporta fins l'essència més íntima dels protagonistes i ho fa doncs, per camins inesperats, jugant això sí amb les paraules i experimentant amb formats literaris que funcionen, saps allò com un rellotge suís? Va, li preguntem a ell mateix. Joan Enric Barceló, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu? Benvingut al Fabricació pròpia.
Doncs estic molt emocionat i, a més, aquesta introducció que has fet em fa molt feliç que us hagi agradat, perquè és un projecte de fa molt de temps que finalment veu la llum i, com ja la gent que escriu sap, a vegades costa molt tirar aquest tipus de projectes endavant, perquè, sí. Molts cops dubtes de si val la pena, de si agradarà, de si no, de si té un sentit, i ara que ho he fet i que ho he pogut aconseguir després de 6 anys, doncs em sento molt agraït.
Molt agraït, i ens ho imaginem, perquè, clar, Joan Enric Barceló, escriptor i músic, o músic i escriptor? Com ho prefereixes, això, ara, Joan Enric?
No, jo soc músic i escriptor, perquè faig música, però escric, generalment escric cançó, i aquí ara he fet un llibre de contes que, tenia una mica més de llibertat en segons quins àmbits, no? Perquè la cançó, jo és un gènere que m'hi sento supercòmode, que és la meva vida, els amics és la meva vida professional i quasi et diré gran part de la meva vida, no? És el meu projecte vital, diguéssim, a nivell de feina, però això també m'ha agradat perquè m'ha donat unes eines diferents a l'hora d'explicar històries.
Clar, Joan Enric, portes només una setmana de promoció del nou llibre, Morir sabent poques coses, d'Editorial Periscopi, dilluns, si no m'equivoco, que va sortir a la venda. Jo no sé tu, però tenim la sensació que ja has estat a tot arreu. Podràs aguantar el ritme fins a Sant Jordi o t'has posat un límit?
Bueno, faltava Radio Estel i avui ja acabem amb la promoció.
Ja ho tenim. No, però, ostres, digues.
Em deien això, no? Tinguin com dos grans finestres de per publicar, no? Una que era Sant Jordi, evidentment, i l'altra és la Setmana del Llibre. I jo, Sant Jordi, tot i que el llibre ja estava a punt, doncs tenia un disc amb els Amics de les Arts i hauria sigut molt estrany doncs, fer com dos promocions juntes d'allà on volia i del llibre. I els vaig demanar que sisplau, sortir al setembre per la Setmana del Llibre i crec que ha sigut un encert. El ritme que porto ara fins a l'abril, ja et dic jo que no l'aguantaré pas.
No l'aguantaràs.
Una setmana, com tu has dit molt bé, molt, molt intensa.
Sí.
La meva intenció és fer una mica d'apretada i llavors una mica deixar que el llibre faci el seu boca a orella i fer algun club de lectura que m'han convidat, presentacions in situ a les llibreries, que també, per sort, l'editorial n'ha rebut un piló i estic intentant de poder fer-ne el màxim possible. No?
Mm-hmm. Joan Enric Barceló, que presenta, com dèiem, el seu primer recull de contes, Morir sabent poques coses, ara ho estàvem comentant amb el mateix Joan Enric, pels que la darrera setmana que heu viscut en una bombolla, pensareu, però aquest escriptor és el cantant i guitarra dels Amics de les Arts, doncs sí, ja ens ho diu ell mateix, no? No sé si la resta d'Amics de les Arts, el Dani i el Ferran, en vista de l'èxit que estàs tenint amb el món de les lletres, Joan Enric, pateixen perquè abandonis el grup i els et dediquis a això, només exclusivament a escriure.
Gens. A més, ells han sigut partíceps d'això des del principi, molt abans que l'editorial tingués els contes, jo els hi vaig passant a ells perquè són les dues persones que em coneixen més bé creativament, em saben tots els trucos i llavors volia assegurar-me'n que, de fet, dos dels meus millors amics, que són ells, doncs, poguessin llegir-ho i poguessin dir-me, vale, val la pena, endavant, sí. I estan supercontents. De fet, en Ferran ahir em va fer la presentació oficial a Girona a la 22, i en Dani m'acompanyarà demà a la tarda, si no m'equivoco, 6:45, a la Tribu de Sant Andreu, que és una altra llibreria on farem la presentació.
Clar, anava a preguntar si els trobaves a faltar en aquesta gira, per dir-ho així, en solitari, però és que hi ha els tens dins d'aquesta gira, eh?
Els tinc i em sento molt ben acompanyat. A més, dimecres vam fer un concert, vam fer un acústic, llavors vull dir que ens vam veure mitja setmana i la setmana que ve estem 3 dies tancats en un estudi, vull dir que he fet una petita excursió, m'agrada dir, no? Una excursió molt ben acompanyat. Tu abans parlaves de l'editorial, que crec que s'ha de posar en valor. Periscopi, per mi, és el lloc on jo volia ser i el lloc on m'he trobat molt còmode. Són gent molt seriosa, que treballen molt bé, que només has de mirar el catàleg per veure que tenen bon ull per triar el que publiquen, i que m'hagin acollit tan bé, l'Aniol, l'Andrea, la Marta, sobretot, que és la que m'acompanya en el procés d'escriptura. Doncs a mi, per mi, és un honor, i estic molt content que ells estiguin contents, perquè em consta que el que deies tu, el llibre va molt bé, s'està venent, ahir a Girona se'n van quedar quasi bé sense, vull dir que bueno, està funcionant i estic molt i molt content.
Joan Enric, t'ho dic de primera mà, perquè jo me'l vaig comprar, que volia que avui... A veure, un altre dia has de venir aquí a l'estudi, eh? Joan Enric, això no pot ser, sisplau, perquè m'havia comprat el llibre perquè me'l signessis.
Vale.
Si no, a veure, recorda'ns on estàs demà, amb aquesta presentació.
Sí, mira, demà faig dos actes públics. Sí. Un és a la Setmana del Llibre, que crec que avui comença. Doncs demà jo seré a la 1 del migdia a l'estand de la Laie. Sí, que és el mòdul 17 i 18.
Val.
I allà la gent que vulgui, que s'acosti doncs, a la setmana, doncs, podrà comprar el llibre en aquell estand i jo li signaré doncs, molt amablement i xerrarem una estona, el que faci falta. I llavors a la tarda, això, a la Tribu de Sant Andreu, que és una llibreria del barri de Sant Andreu aquí a Barcelona, doncs en Dani, l'altre meu company de banda, doncs em farà els honors, perquè ell és un autòcton de Sant Andreu. La gent de Sant Andreu és molt de Sant Andreu, i em va dir, si la fas a Sant Andreu, ja et faré la presentació. I llavors m'acompanyarà i conversarem una estona, i en el fons intentarem que la gent com ahir doncs, s'ho passi bé i descobreixi el llibre a través d'una conversa doncs, agradable i distesa.
Clar, tu deies que la música sempre estarà al teu costat. De fet, tu has ideat, has fabricat, com una fabricació pròpia, no? Una llista, no? Es pot dir, amb les cançons, podríem dir que acompanyen aquest morir sabent poques coses, Joan Enric.
Sí, és com un experiment per a la gent que vulgui fer-ne una lectura. Un cop l'hagi llegit, no cal fer-ho la primera vegada.
Explica'ns això, com funciona, què ens recomanes?
A veure, jo recomano diverses coses. Recomano que, primer de tot, que quan... o sigui, es pot llegir com vulguis, com un recull de contes,
saps?
Com independents i per ordre que vulguis, perquè potser un dia estic al tren i al metro i tinc 2 minuts, me'n llegeixo un de molt curt i te'l llegeixes. Vull dir, això es pot fer, però també pots fer-ho per l'ordre que jo he pensat i anar llegint per ordre. Jo recomano primer fer una lectura així, i llavors la segona, si es vol, fer una segona lectura, perquè ja veuràs que com a... tu ja saps si l'has llegit, no? Com a lectora pots anar connectant punts de les històries, personatges, situacions que apareixen i que tenen ecos d'una història cap a una altra. M'agrada dir que són com contes que parlen, perquè parlen entre ells. Doncs... un cop hagis vist, ostres, hi ha com un joc, i dius, me'l tornaré a llegir per acabar de copsar tot el d'això, tota la història que explica, doncs llavors pots fer-ho amb les cançons, que per mi és una cançó com per escoltar abans de llegir el conte, i que et situa com en l'estat d'ànim que jo imagino. A vegades és perquè m'hi porta la lletra, m'hi porta la melodia, depèn.
És com aquest punt de partida, no? Diguéssim, no sé, una mica, aquest context, no?, musical, per enllaçar-ho amb les lletres.
És per situar-te emocionalment, diria jo. És situació emocional i dius, va per aquí, doncs endavant, entrem.
Clar, com bé diu el Joan Enric, a morir sabent poques coses, recordem, és un recull de contes i expliques històries que toquen molt la fibra. Espera, Joan Enric, és que ara se m'ha passat. Jo et volia dir que quan vaig comprar el llibre aquesta setmana...
Sí.
Va ser l'últim llibre que hi havia a la llibreria.
Què dius?
T'ho juro. I no.
On la vas comprar?
A Sarrià, a peu de pàgina. I just havia arribat, perquè vaig anar el mateix dilluns, i me varen dir, aquest és l'últim que queda. Vull dir, ja en menys de 24 hores ja ha fet la segona entrega del morir sabent poques coses. Vull dir que
bé,
enhorabona.
Doncs, gràcies a la gent de Peu de Pàgina per tenir el llibre i gràcies a la gent que l'ha comprat. Gràcies, moltes gràcies.
No, però sí que és veritat que val a dir que en molts capítols, no, ens hi podem sentir identificats amb els contes que hi expliques, i és que comences molt fort, perquè amb la història d'un treballador incansable com és en Llorenç, no, que després de jubilar-se, anhela, doncs, una festa de comiat que sembla que no li arriba mai, no? Són aquelles petites, podríem dir, misèries, Joan Enric, quotidianes, on tots ens hi hem trobat alguna vegada?
Totalment. Jo m'imaginava aquest senyor que s'ha dedicat tota la vida a tenir la mà estesa, a ajudar, a ser altruista. Doncs pensava, dic, potser aquesta gent que és tan bona, perquè hi ha gent en el món que és molt bona, potser dintre seu, en algun lloc molt recòndit, hi ha com una petita il·lusió de que algun dia algú li digui, ei, gràcies, molt bé, tal, o obri una ampolla de cava en el seu honor, o... I pensava, dic, si aquest petit desig se l'acabés menjant, no?, i acabés dilapidant tota una vida de bones accions, perquè sí. acabes anhelant aquesta festa que no arriba, que no arriba, que no arriba, i com tota la vida, a vegades les coses, bueno, arriben a destemps, no?
Totalment, i a part, també fullejant el llibre, també tens aquesta sensació que pensava que avui dia tots, Joan Enric, lluitem, no?, una mica per diferenciar-nos de la resta, però que és que en el fons tots acabem lluitant i sentint el mateix.
És que tots som iguals i ens passen molt poques coses en general, diguéssim, a la vida, o coses molt semblants. Per tant, jo crec que hi ha tres paraules que aquests dies a les entrevistes ha sigut com un leitmotiv de les entrevistes, sí, que vinc molt... Però veus, vinc molt entrenat ja.
Sí, no, ja entenc. Sí, sí,
però sí. Hi ha com tres paraules que són...
Quines són?
Són èpic, sí, mític i brutal. I tota la vida ara sembla que hagi de ser èpic, mític i brutal. I la veritat és que hi ha molt pocs moments en la nostra vida que siguin èpics, mítics i brutals. Llavors, és molt millor apel·lar a aquests petits sentiments, aquestes, com tu meu has dit, misèries quotidianes que fa que a vegades ens afoguem en un got d'aigua, o que a vegades ens emprenyem per coses que no tenen cap mena de sentit, que ens emprenyem ni que ens preocupem. Però crec que si ho fas d'una manera, doncs, intentant ser, diguéssim, elegant, doncs fa que el lector primer comenci rient, ja, 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 i llavors aquell moment que digui, ostres, doncs, potser sóc una mica jo també, aquest tal Llorenç, no?, que busca aquest petit reconeixement. Llavors m'agrada això, provocar aquest somriure, però un somriure que, si a ser possible, deixés el lector amb el somriure glaçat, no?, de dir, ostres, merda, estava rient, i sóc jo, saps?
Sí, és que és aquesta sensació, que, o sigui, que t'hi veus, no?, que et sents reconegut 100%.
A veure, ho he intentat.
No, ho has aconseguit, sens dubte. De fet, un dels contes d'aquest de morir sabent poques coses d'en Joan Enric Barceló és un diàleg entre dos germans on només podem llegir el que diu un dels personatges, clar, la germana. Llavors, clar, en el teu llibre, Joan Enric, també tenim aquella sensació que tan important és el què es diu com el com es diu, no? Tu també ho veus així o no?
Bueno, no ho dic jo, ho diu la Bíblia, no? Res nou sota el sol. Llavors, jo crec que els temes, els grans temes estan tots tocats i retocats. Llavors, només jo, la meva intenció era jugar amb la forma. Era jugar amb la forma i explicar, doncs, per exemple, en aquest, crec que aquest conte, per mi és un conte sobre el dol, no? I sobre com aquesta persona, que és aquesta germana, és incapaç de superar, i la família, per extensió, diguéssim, són incapaços de superar la mort del germà. El que passa és, com tu molt bé has dit, hi ha com una mena de truco aquí, doncs, que el germà no parla. I si el germà no parla, com a lector, et deixa amb la posició de poder triar, de dir, és realment un home que és capaç de tornar entre els morts i llavors presentar-se a casa el dia de Nadal? Ho és realment? O és una dona que parla sola i que no ho ha superat? Llavors, clar, no sé quina opció de les dues és més terrible o més trista, m'explico? Perquè el fet de deixar de triar el lector fa que el conte pugui, diguéssim, brillar de maneres diferents.
Clar, el llibre parles de la mort, de la paternitat, de la joventut, de la família, de la pèrdua. De fet, a cada conte hi podem trobar, no sé jo, et preguntem, entre línies, Joan Enric, part de la teva essència, i si és així, fins i tot, no sé si vas tenir aquesta sensació de, no, de despullar-te emocionalment i si et va fer vertigen o no.
Sí, clar, tu comences a escriure sense cap mena de restricció i ni cap mena de cotilla ni res, tu dius, vinga, endavant, pum, t'hi poses.
Tira, sí.
I llavors, exacte, hi ha un moment que te n'adones que estàs parlant de tu, sí, molt i molt i molt i molt sovint, i penses, uau, m'estic exposant massa, això ho he pensat moltes vegades. De fet, hi ha un conte que directament parla de la creació, no? d'aquest conte d'aquest guionista que busca sempre impactes i busca coses que siguin més impactants i tal, i dona voltes a tot, els quès, els coms, i en això no deixa de ser com una mica d'un autorretrat de la meva manera d'entendre la creació, que molts cops és erroni, no? de dir això que dèiem abans, no per explicar les coses d'una manera molt efectista i molt espectacular. M'ho haig de dir a mi mateix, per això ho escric, suposo, a vegades. No per intentar fer-ho espectacular arribarà més a la gent o sigui, el missatge serà més clar, no? A vegades és transmetre-ho de manera més senzilla. I per això m'agrada que hi hagi contes que, lligant-ho amb una altra part del llibre, que siguin més curts, no? Que també hi ha contes que només requereixen d'un parell de pàgines per explicar una cosa que potser, en el fons, és més potent del que molts altres que tenen 30 pàgines, m'explico, però que, bueno, només requereixen pàgina i mitja o dues pàgines per il·lustrar aquest sentiment.
Clar, l'aventura d'escriure aquest llibre, Joan Enric, com bé has dit, comença a l'aula d'escriptura de Girona, no?, al costat del professor Vicenç Pagès Jordà, a qui dediques el llibre. Com va ser aquest camí cap a aquesta creació, no?, aquest camí cap a anar-te descobrint, també com a escriptor?
Doncs jo m'hi apunto a l'aula d'escriptura i en el mòdul final, diguéssim, que és l'últim semestre, tu tens l'oportunitat de treballar amb una persona, doncs, diguéssim, un escriptor que t'ajuda i et fa com d'esparring, no? Tu li portes els textos i te'ls comenta. I jo, gràcies a que coneixia en Màrius Serra i que sabia que era un amic comú que teníem, tant ell com jo, vaig fer una mica de moure els fils i vaig dir: Màrius, sisplau, he fet tot l'àudio d'escriptura per arribar a Vicenç Pagès Jordà i que m'ajudi amb un llibre. Dic: sisplau, dir-li que agafi el meu projecte. Clar, potser hi havia 30 o 40 projectes per agafar. Val. Sí, molts, moltíssims. Llavors, vaig fer una mica de mans i mànigues perquè m'agafés el meu, llavors ens vam conèixer, i llavors va ser una relació, doncs, fantàstica, on ell va brillar no només per lo que era, que era el millor escriptor de la seva generació i una persona, doncs, superculta i, per més, superpropera, però més va brillar per la seva generositat, no? Perquè ell només estava, entre cometes, obligat a fer 3 sessions amb mi i em va estar acompanyant directe, indirectament, a través de mails, a través de trobades, tal, fins l'any 21, que és quan em va dir: t'he ajudat tot el que puc ajudar, ara hauries d'anar a veure un editor i que t'havia de perfilar el llibre, perquè jo ja hem fet tota la feina que podíem fer.
Estàs satisfet, Joan Enric, del resultat?
Estic molt satisfet i em posa molt content parlar amb gent com tu, que és entusiasta amb el llibre, que l'ha llegit, no? Perquè això de seguida, quan fas entrevistes, doncs captes si hi ha un entusiasme per part de la persona que et fa les preguntes i a mi, clar, després d'estar tant de temps amb això amb un calaix i d'haver desistit inclús algun moment durant el Covid, de dir: això no val la pena, fora, doncs ara que surti la llum i que sigui per molta gent nou, tot i que per mi són textos de fa temps, doncs em fa molt i molt i molt feliç i em completa i em dona forces per agafar un altre cop els amics i dir: vinga, endavant, a mi més coses i més reptes professionals que crec que poden arribar.
Clar, com dèiem amb el Joan Enric, avui tret de sortida d'aquesta setmana del llibre en català, 10 dies, amb més de 300 activitats programades, 159 novetats editorials, premis literaris, itineraris literaris també. No sé, Joan Enric, sembla que els catalans d'alguna manera ens mantenim fidels a les lletres, no? Aquestes lletres en català, malgrat tot. I això ja és un molt bon titular, una molt bona notícia.
I tant, i està molt bé que crec que reivindiquem autors d'aquí. Jo en el meu llibre, en Vicenç ja ho hem fet, però jo cito Calders a la primera pàgina perquè crec que és un dels grans referents i que a vegades, no, hem de mirar més cap a casa i veure que tenim una tradició literària de primer nivell, que no té res a envejar qualsevol país europeu i que els referents, tant de fa uns anys com gent que escriu ara, és bona, i per tant visca el llibre en català.
Mira, ja anem acabant, Joan Enric. Ara els grups de música, abans de marxar de l'escenari, sempre feu allò del bis, no? Aquesta segona part de l'espectacle. Jo no sé si encara, ens preguntàvem aquí el Fabricació Pròpia, si és massa d'hora, però jo... Nosaltres ja llancem la pregunta igualment, Hi haurà més llibres d'en Joan Enric Barceló? Hi haurà un bis?
A veure, ara mateix el que tinc són tots els contes que van quedar fora, perquè una de les parts importants de fer un llibre, ho he après, és el procés d'edició. I per això em van ajudar moltíssim a polir el llibre. I polir volia dir, en molts casos, retallar i treure coses. En la majoria de casos va ser això, reescriure i retallar. Llavors, han quedat coses penjades allà i la meva intenció no és publicar-les. De fet, Pàmies sempre diu que els que li sobren, quan fa un recull, els esborra, per no estar temptat de recuperar coses que ha descartat com a bones. Però jo ho tinc allà, jo et dic, la meva vida professional i un projecte són els amics, això és una excursió, però, evidentment, amb aquesta rebuda i amb aquesta calidesa que estic rebent aquests dies, doncs no descarto en un futur, en aquest he tardat 7 anys, o 6 o 7 anys, vull dir que en sí, un futur sí. Fer alguna altra cosa.
I escolta, i ara no tinguis la temptació de fer-les cançó.
Ah, bueno, això, clar, això passa. De fet, el vaig portar el manuscrit a Periscopi, el porto,
sí.
I vaig posar el primer, el que jo considerava dels millors, si no el millor. El poso allà,
sí.
I el primer, el dia que faig la reunió, em diuen, el primer aquest no ens agrada. Dic, què dius? I diu, i per què? I em diu, perquè és una cançó, i no te n'has adonat. I és com que són vasos comunicants, em sí, no. Diu, se t'ha passat una cançó a la literatura. Diu, i aquesta no és, no, això no és un conte. Estàs fent una cançó, passa que encara no saps com has de fer la cançó i ho has fet en forma de conte. I vaig pensar, doncs, segurament tenen raó.
Tenen raó, que bo, Joan Enric. Escolta, hem pensat que acabarem l'entrevista amb una pregunta que no tingui res a veure amb el llibre, perquè refresquis el cap enmig d'aquesta marató promocional.
Parlem del Barça.
Va, parlem.
No, és broma.
No, mira, què et sembla? No, com valores el possible canvi de nom de la Índia per Barat? Tu saps això, aquesta moguda que hi ha hagut o no?
Sí, bueno, ho vaig llegir-ho ahir, perquè he estat una mica allò en el món del llibre durant aquesta setmana.
Sí, però per això.
Et diré que vaig estar a l'Índia fa 10 anys o així, un viatge d'un mes d'aquests que viatges per tota l'Índia, i em va semblar que era un país tan divers i tan, diguéssim, allunyat del que pensava que era, que em sembla que és un país que necessita que d'un terme codifiqui tot allò, perquè realment és, sí. Si aquí ja som, aquí a l'estat espanyol, diguéssim, ja és un país que és una barreja de 50.000 coses, allà és bueno, espectacular la varietat d'idiomes, de dialectes, de cultures, de tradicions, i celebro que aquest nom de potser Índia, no?, que associem a un moment, doncs, de l'escolliment d'Amèrica, aquest error i tal, doncs, trobin un nom que els agradi, que els faci justícia i que on se sentin tothom més còmode, no?
Uh-huh. Joan Enric, no sé si parlar del Barça, però també podríem parlar una mica del Girona, bueno, no?
Home, el Girona i el bàsquet Girona.
Ei.
Girona i bàsquet Girona. Aquest, vull dir, aquest any estem...
Aneu forts, eh?
Sent molt fort, Girona sempre... Girona més, creia. No?
Girona
no,
més.
El Girona ho està fent molt bé, i el bàsquet Girona també, a més som un club... Clar, quan estàs acostumat a ser del Barça, no pateixes, generalment, per les coses. I, en canvi, clar, jo ara estic visquent que els meus fills són molt de futbol,
sí,
i molt d'esports, doncs, clar, ara segueixo el Girona amb molt de fervor, i això fa que pateixi el que no havia patit mai a la vida, perquè el Barça, mira, saps que poc o molt acabaràs entre els quatre primers, però el Girona, el tema és aquí ja, comença a ser classificar-te per l'Europa League o no baixar, saps? Llavors, bueno, estic visquent l'esport d'una altra manera, però m'agrada molt anar al camp, a Montilivi, anar a Fontejau i animar, doncs, a l'equip de la meva ciutat.
Joan Enric Barceló, per nosaltres i per molts, èpic, mític i brutal, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres a Fabricació Pròpia. Enhorabona per aquest fantàstic debut a Morir sabent poques coses, d'Editorial Periscopi, i visca les lletres catalanes, Joan Enric.
Gràcies i fins ben aviat.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
2:33 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Va, que al Fabricació pròpia seguim presentant estrenes. La d'avui molt, molt, molt il·lusionant, perquè la dedicarem a la llengua, en majúscules. I ho farem de la mà d'un autèntic referent en la matèria, influenciador, lingüístic i estrella del rock de les estrelles, el català. Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bona tarda.
Bon dia.
Ja comencem malament. A veure, bona tarda, bon dia...
Sempre ens enganxem, això. En
a veure, què hem de fer? Ja, és que només començar.
Sí, és que tarda i bona tarda són mots castellans. Bé, tarda és un mot castellà i bona tarda és un calc del castellà.
Uh-huh.
És així. Vull dir, això no existia en català.
Per tant, en català correcte, com hauríem de dir això?
Bé, el mot que es feia servir era després dinar. Que passa que és un mot ja que avui...
És estrany ja... de dir, eh?
Sí,
no?
sí, el després dinar.
Després dinar?
Després dinar, no després dinar, eh?
No, eh?
Ni després, encara menys. No?
Clar.
És el després dinar, com quan diem després ahir.
Per exemple, clar.
Que vol dir, doncs... Després vol dir més que, no vol dir després.
Uh-huh.
Per tant, després ahir vol dir més que ahir, per tant, el dia anterior, ahir, i després demà, més que demà. Doncs el després dinar és més enllà que el dinar, no? Però jo, clar, com que dir després dinar, jo no ho dic mai, també ho he de reconèixer.
Però vostè el que fa és bon dia. A qualsevol hora del dia?
La salutació...
Exacte.
I encara es conserva així a les illes,
sí.
La salutació és bon dia mentre és de dia. Ara fa sol, avui és en ple dia. A les illes encara es conserva així. A les illes diuen bon dia tot el dia, no? O fins i tot llocs del País Valencià, que diuen bon dia per la vesprada, no? Per exemple, quan ja s'acosta la fi del dia, o ja és el vespre, no? Aleshores, en arribar, es diu bon vespre, i quan ens acomiadem, bona nit. És l'esquema que fan servir totes les llengües de l'entorn, llevat del castellà, que té un sistema, podríem dir, diferent, i que nosaltres hem calcat, no? Perquè ho hem calcat tot del castellà, podríem dir. Però les illes encara ho conserven, no?
Clar, però si diem bona tarda...
Bona tarda, no caldria dir-ho.
No caldria dir-ho.
En aquesta hora, no?
Però no està mal dit.
Sí, que està mal... Jo, vaja...
Jarque.
És que... A mi no m'agrada fer servir l'expressió ben dit, mal dit. És un calc del castellà.
Un calc del castellà.
Tot depèn de si volem evitar calcs del castellà o sí. No els volem evitar.
No hem començat encara cap línia de guió, eh, Mercè? Jo crec que haurem comès tantes errades que no sé si podrem avançar, eh?
Sí, no, però estic molt tranquil·la. Sí. Tenint el mestre al costat.
Podeu estar tranquils.
Però, clar, la qüestió és això...
Perquè jo no renyo mai ningú.
No. És que aprenem de tot el que diu.
Jo dic... el que és, no? El que em sembla a mi que és, no?
Per tant, Jarque, hauríem de revisar tots els guillons
amb
bona tarda. Està tot arreu.
Escoltem una mica de música?
Mira, fem una cosa, perquè a la ràdio ja sap, mestre, que intentem vestir cada secció amb una sintonia. I per vostè n'hem escollit una de molt, molt, molt especial. La vol escoltar?
Sí, i tant.
És aquesta.
Des de luego poder vai que t'ibocat deu tenir truco aquest assunto. El parlar dels joves és per anar al juzgat i àrbit no permeti aquest orsai. Paraules d'antes.
Què li sembla?
Sí, quan va sortir aquesta cançó, un me la va enviar com una cosa molt curiosa, no?
Sí.
I, de fet, tot llevat, me sembla, ara parlo de memòria, perquè l'hauria de tornar a repassar, tot eren castellanades, no eren mots d'antes. Antes és correcte, eh?
Antes és correcte.
I tant. Antes és un mot català que sempre s'havia dit. Però no vol dir el mateix que abans. No vol dir la mateixa cosa que abans.
I què vol dir?
Vol dir temps arrere. Jo me'n recordo, la gent gran, quan jo era petit, deien antes, i quan deien antes volien dir temps arrere, no? Però ningú deia antes de dinar he saludat en Joan.
No, clar, això seria una castellanada.
Dèiem abans de dinar.
Abans.
Què seria una castellada?
Utilitzar antes en aquests casos, no? Antes de dinar...
Sí, antes de dinar seria una castellanada. Sí, no. Però dir antes, no sé què, això sempre... El que passa que li ha passat com arena i toro, no? És a dir, aquests mots que són perfectament catalans, però que com que coincideixen amb el castellà, no? Hi ha hagut la tendència a pensar-se... Antes ni tan solament és el diccionari. Ni tan sols és el diccionari. I hauria de ser antes, perquè antes és correctíssim. Jaume I, per exemple, diu antes, si no em fallara la memòria.
I a mi és maco, a mi antes m'agrada molt. Vull dir, és maco, no sé,
Però amb el significat
amb el significat correcte, sí, escaient. Sí. Fem una cosa, mestre Virgili, perquè per intercanviar impressions, podem saludar aquesta hora, perquè li hem fet una trucada, al cantant de Riba i Ploure, que és l'artífex d'aquestes paraules d'antes, que és... El coneix?
No.
L'Àlex Pujols.
Sí, sí.
Àlex, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia,
Bon dia.
Jo dic bon dia tot el dia, això, mira'm, aquí coincideixo.
Ah, molt bé.
A veure, qui té aquest llenguatge retro, mestre Virgili, es pot dir? Que tant ens agrada i ens fa gràcia escoltar. Retro es pot dir o no?
Sembla que sí.
Sí? Sí, està ben usat aquí.
Sí, seria com ràdio,
que
és radiotelefonia, i fem un troncament i diem solament ràdio, i retro seria retro no sé què, i ho escurcem en retro.
No, doncs,
però no el tinc estudiat.
Ara no l'he estudiat, però ara el que dèiem, que aquest antes, Àlex, que té com aquest punt, no? No? Que ens agrada aquesta sonoritat.
El nom de la cançó, perfecte, Paraules d'antes, perfecte.
Això està quadrat.
Sí, això sí. El que passa que la majoria dels mots que es diuen a la cançó, jo em sembla que, llevat d'un, tots són castellanismes. Que deien els nostres avis. És el que jo en dic castellanismes dels avis. No? Perquè el català es va començar... Això no ho hem de perdre de vista. El català es va començar a castellanitzar al segle XVI, quan es produeix l'unió dinàstica entre la Confederació Catalano-Aragonesa. És a dir, després de Carles I... conegut per Carles V, no? És a dir, que hi ha un sol monarca per tots dos regnes, encara que eren dos regnes independents, però ja hi ha una unió dinàstica. Aleshores, ja el català es comença a castellanitzar, comencen a entrar castellanismes. Per tant, no és cap estranyesa que els nostres avis diguessin castellanismes. Els nostres avis deien castellanismes. Perquè a vegades també he trobat gent que em diuen és que això, com pot ser incorrecte si això ja ho deia l'avi? Sí, però els avis...
Els avis també en deien.
També en deien, de castellanismes. I esclar, llavors aquesta cançó de Paraules d'antes són mots que deien els nostres avis i que la majoria no són correctes i que fem bé de ja no dir-los. Si no recordo malament a la cançó, només hi ha un mot.
Quin és? Àlex, alerta,
és que no me'n recordo jo, ara hauria de repassar la cançó.
No, la cançó, el tros que heu escoltat sí que hi ha més castellanismes que altra cosa. La cançó hi ha uns quants barbarismes, dialectalismes i també castellanismes.
Sí.
Per exemple, col·legit no és pas un castellanisme, no? O prèmit? Que...
No. Això no és un castellanisme, no. Això és una forma col·loquial, sí. I acceptable, a més.
O sigui, està acceptat, col·legit?
Quan diem està acceptat...
Què vol dir?
Què vol dir estar acceptat?
Comencem
és el diccionari? No és el diccionari. Però dir col·legit és una cosa que es pot acceptar. El que passa és que jo sóc partidari que hauríem de dir anar a l'escola. És a dir, ara, fins i tot ara, n'hi ha que ja ho escurcen a col·le, no? Anem al col·le.
Anem al col·le?
No, s'ha de dinar a l'escola. No? Perquè no totes les escoles són un col·legi. El que sí que és un col·legi és el col·legi de metges i el col·legi d'arquitectes. Això sí que són col·legis. Perquè un col·legi vol dir conjunt de col·legues. És a dir, conjunt de persones que treballen en la mateixa professió. Col·legi de Periodistes, sí. per exemple. No? Aleshores, els alumnes, entre ells, i els professors, entre ells, també són col·legues. Per tant, també... per això el mot col·legi entra amb el valor d'escola. Però, en principi, col·legi és els col·legis en què hi ha residència. És a dir, si hi ha una residència... Llavors, sí que és del tot encertat dir col·legi.
Està parlant un savi, jo des que tinc poques paraules.
Cada porta que obrim és nou món.
És un nou món, que no acabaríem.
I podem anar-hi aprofundint i se'ns farien les 6, perquè a més és molt interessant. Sí.
Àlex, tu què, com ho veus tot plegat, que donaria tant de... No? Tant de joc, la vostra cançó.
Aprenent moltes coses. Perquè hem començat que col·legi era correcte, però he descobert això que no ho sabia. Vull dir que sempre està bé. No? I nosaltres també, el fet de fer la cançó també va ser un aprenentatge en aquest sentit. Eh? I érem conscients de que hi havia paraules que venien de diferents llocs, però bueno, també era una cançó divertida i també les vam barrejar. Que és això, ja ens va escriure molta gent que li va agradar molt i gent que va dir que aquí poseu castellanismes, això no ho hauríeu d'haver separat i tot, i vam dir, ostres, és una cançó, no podem fer un apartat de castellanisme.
Sí, sí, com a cançó està molt bé, eh? Va fer molta gràcia. Sí.
Li va agradar, no, sí. Aquesta cançó.
Sí, 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 però també vaig constatar això que diem, eh?
Al mateix temps.
I n'hi ha que jo les dic i n'hi ha d'altres que no, eh? Clar. Vull dir que... I n'hi ha que després de la cançó les dic més. Per exemple, jo mai havia dit vacacions. Des que vam fer la cançó, dic vacacions. Això...
Sí, és que vacacions és correcte.
Vacacions és correcte?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I,
doncs sembla que sigui una castellanada
no,
important.
No, és un llatinisme que es va preferir... De fet, per exemple, a les Illes tothom diu vacacions. I quan jo era petit, tothom deia vacacions, no? I que es va preferir vacances a imitació del francès.
Ah, sí?
Sí, per cercar un mot més diferent del castellà. Però de fet, és un llatinisme, eh?
Clar.
Ve del llatí i és un món modern, perquè el temps antic la pobra gent no en feien de vacances, no treballaven.
Però, clar, no tenia gaire sentit. Sí, sí. Però als dos ens agradaria fer aquesta pregunta perquè ens fa tanta gràcia, podríem dir, aquestes paraules antigues. A veure, Aleix... No? Sí. Ens cauen bé aquestes paraules, trobo.
Perquè potser les deia l'avi?
Sí, pot ser, Aleix.
Àlex,
perdona, Àlex.
Sí, mira, ens fan gràcia, jo crec, bueno, perquè ens recorden, bueno, ja té aquest punt nostàlgic de casa, de la família, d'anècdotes amb els avis, té aquest punt com entranyable, no? I per això li trobem, jo crec que ve molt per aquí, perquè amb la majoria de gent que ens va escriure és allò, ostres, em recorda com parlava la meva àvia, o sí. Jo tinc 30 anys i encara les dic, té com aquest punt que et vincula amb la llengua, i també, mira, hi ha la sonoritat de certes paraules, per molt que siguin incorrectes, té la seva gràcia, no sé què.
Fandilla,
no? Amena. Sí, sí. Per què es diu amena i no amvela? Sí. Perquè fa de més bon dir fandilla que faldilla. I clar, dius fandilla, ostres, sona divertit.
Sí, és una forma dialectal, a Ponent molta gent diu fandilla.
Fandilla.
Sí, sí, sí. Jo he sentit dir gent de Ponent, bàsicament.
Més, no? La gent de Ponent.
Nosaltres també diem fandilla, molta gent, fandilla... Arcalde, hi ha moltes...
Arcalde.
Sí, però això són formes col·loquials en què es canvia una lletra per una altra, i això jo no hi dono importància.
No li dona gaire importància.
No. Són formes locals i que...
Riquesa, no?
Sí, mira. Mm. No.
Fem una cosa, perquè l'Àlex Pujols em sembla que ja ha de marxar, però t'agraïm moltíssim aquesta primera trucada aquí a l'espai amb el mestre Virgili, cantant d'Arribar i ploure. Moltes gràcies, i això sí, adéu-siau. Àlex, gràcies.
Adéu-siau o passi-ho bé.
O passi-ho bé i moltes gràcies.
Des de luego poder vaig que t'he bucat. Deu tenir truco aquest assunto. El parlar del jove...
Mestre Virgili, jo el veig molt bé, eh?
Ah, gràcies.
Això està ben dit o no?
Sí.
No és que és fàcil, no és gaire complicat, no? Sí. Però anava a dir que està ben assegut, està còmode aquí a Fabricació Pròpia, eh? Si necessita qualsevol cosa, ens ho diu. Però és com si Harry ho hagués fet tota la vida, eh?
Sí, sí.
Perquè
sí,
Déu-n'hi-do, per Twitter, el mestre Virgili, la feinada que té, eh?
I la de seguidors que estan alerta de totes les correccions i tots els comentaris que fa.
I que li demanen consells. També. Quants consells li demanen a Mestre Virgili al dia? Li deuen arribar, no? Molts tuits,
sí,
que sí?
Sí, no els he comptat, no ho sé, uns quants.
Uns quants, dia, bastants, sí, no? Bastants. Sí. Es parla bé a la ràdio, Mestre Virgili?
Se podria millorar. També depèn de quin programa i de quina ràdio i de quin conductor de programa, també, no?
Ens ha escoltat aquí el Fabricació Pròpia, ens centrem en nosaltres.
Sí, sí.
I quins són els errors més recurrents?
No ho sé. Són... Hi ha una sèrie d'errades que són generals del català actual.
Com per exemple,
que les fa tothom, no? I no ho sé. No sé si aquesta la feu. No, és a dir, no em centro ara amb vosaltres.
Sí, en general, no?
En general, per exemple, hi ha algunes plagues com modernes, podríem dir, com és, per exemple, l'ús del present en valor de futur, per exemple. Uh-huh. No, que això no havia existit mai en català, no? Dos que s'acomiaden i diuen, ens veiem. Quan ens veiem, clar, no som cecs i ens veiem ara, ens veiem. Però si ens hem de tornar a veure, haurem de dir que ens veurem o que ja ens veurem, no? Per exemple, jo me'n recordo que anys darrere sempre dèiem, ja ens veurem, no?
Ja ens veurem,
ja
clar.
Ja ens veurem, sí. No? Ara hi ha gent que no diuen ja ens veurem, diuen ens veiem. Clar que ens veiem, si tenim la sort de no ser cecs, no? Ens veiem, no? Aquesta és una, no?
Aquesta és una.
Sí, sí.
I una altra més recurrent que també n'acostumem a fer.
L'estar més gerundi, per exemple. Recordo una d'això, és com una reportera que diu... Ara us informa, mirarem de saber com està anant la reunió. Era una informadora, sí, que informava sobre una reunió política important que hi havia, no? Doncs deia, provarem de saber com està anant la reunió.
Malament.
Esclar, perquè com és que han de dir com està anant? No podia dir com va la reunió, per exemple.
Clar, professor Virgili, un dels problemes que ens trobem a la ràdio de vegades és que estàs explicant alguna cosa o llegint un guió...
Expliques alguna cosa, veus, això que dèiem? Estàs explicant alguna cosa?
Veu? Ara, per exemple...
Doncs no estàs explicant alguna cosa. Per exemple, expliques alguna cosa i...
Expliquem alguna cosa i ens adonem que hem comès un error. Aquí sempre a les ràdios, a les facultats, sempre es diu tu tira endavant perquè així la gent ja se n'oblidarà. Vostè recomana en aquests casos parar-se, esmenar d'alguna manera l'errada i seguir o tirar milles?
Tirar endavant. Jo tiraria endavant, perquè jo potser també he dit alguna errada i també tiro endavant, no? Ara, has de ser conscient que hi ha determinades coses que has de procurar de no dir-les, no?
Quines serien aquelles errades que aquestes sí que fan mal d'orelles?
A mi les que em fan més... Una de les que em fa més mal d'orelles,
sí?
és aquesta, no? Estem entrevistant... No, entrevistem.
Entrevistem.
No? Una altra és, per exemple, el portatemps, no? Porta 3 mesos a la presó.
Per exemple.
Per exemple.
Sí.
No? Porto 10 anys vivint a Austràlia. On els portes a la butxaca, els 10 anys? Què vol dir porto 10 anys vivint a Austràlia, no? He estat 10 anys vivint a Austràlia.
Clar,
no?
Ja seria.
O ha estat 10 mesos a la presó, per exemple, no? És a dir, jo puc portar aquest paper cap a casa o puc portar qualsevol cosa, els objectes sí que es poden portar, però el temps, no? Què vol dir portar temps? Això només ho diu el castellà, no? Perquè, clar, hem convertit el català en una llengua mirall. Una llengua mirall que vol dir, doncs, que tot allò que fa el castellà...
Ho hem de fer nosaltres.
Sí, sí, sí. Fins i tot coses que el castellà clàssic no feia. És a dir, hi ha coses que el castellà clàssic no feia...
I nosaltres llavors... ho hem recuperat del castellà clàssic.
No. El castellà fa una innovació,
sí,
que el castellà clàssic no feia. I automàticament aquella innovació que ha fet el castellà també la copia el català, no? Automàticament.
Clar.
No? Automàticament.
Uh-huh.
Hi ha determinats... Ara...
Per exemple, sí.
No, ara no
li ve el cap.
Jo soc molt dolent amb els exemples. Sí. Amb els exemples que no tinc previstos, soc molt dolent, però... Però hi ha coses que el castellà clàssic ho deia d'una manera, en un determinat moment el castellà modern innova. Mira, ara sento un senyor per internet mexicà, per exemple, perquè, clar, algunes coses del castellà clàssic, el castellà d'Amèrica les conserva com eren en castellà clàssic, no? Aquell senyor, quan comença el vídeo, diu aquí inicia, no? Bueno, inicia, perquè ells diuen inicia, no?
Sí.
En canvi, en castellà actual, dirien aquí se inicia.
Aquí se inicia.
Aquest
se, sí.
No? Doncs això fa pensar que el castellà clàssic no posava aquest reflexiu, no? I que el castellà modern sí que el posa. No? Aleshores, el català, automàticament...
També. Això ens ho hem de treure de sobre, mestre Virgili.
Sí, de fet, hi ha determinats reflexius que a les illes no els diuen i que en el català del Principat sí que els diem i són uns reflexius que els diem per imitació del castellà.
Se'ns ha passat el temps volant, Encara ens queden uns minuts. Sí. Com ha anat això?
Molt bé.
Bé, no?
Sí.
Abans de marxar, és que volíem fer-li aquesta pregunta. Com avui és el primer dia, el mestre Virgili tindrem els divendres.
Sí.
Cap a 4:45 de la tarda i parlarem una mica de la llengua.
Sí.
I li donarem aquest impuls, no?, que a vegades...
Sí. I és que el que havíem dit un dia...
Amb la Jarque.
Sí.
Negociacions, que vau tenir tot l'estiu, mestre Virgili.
Llargues.
Ara sí que la cosa comença a canviar, perquè tinc col·legues, hi ha altra gent que parla de llengua en emissores de ràdio, però me'n recordo que anys enrere, dius, Catalunya, el tema de la llengua és crucial, més important, no?, perquè és un tret d'identitat del nostre país, de la nostra nació, i a les ràdios es parla de totes les malalties possibles, de totes les parts del cos, es parla d'economia, es parla de ciència, es parla de tot. No dic que això no s'hagi de fer, que em sembla molt bé que es parli de totes les malalties que hi ha, però dius, de llengua no se'n parla mai.
I de llengua no se'n parla.
De llengua no se'n parlava mai. Es podia parlar de literatura.
I li va sorprendre quan va rebre la nostra trucada?
Una mica, sí.
Què va pensar?
Vaig estar molt content, però vaig pensar que dic, home, doncs ja és hora que una emissora doncs, consideri que és interessant de parlar de llengua en un país en què la llengua és tan important.
I on ens equivoquem tant, perquè sí que és veritat que nosaltres, fins i tot els que ens dediquem a parlar per més o menys gent, no, també és una responsabilitat
i som
conscients que no,
perquè
a vegades no l'encertem.
Sí, perquè de la castellanització de la llengua no en parla ningú.
Moment, però... perquè, si m'ho permeteu, jo és que no puc deixar passar aquesta oportunitat, Jarque, perquè aquesta passió que destila el mestre Virgili, d'on va néixer aquesta passió per les lletres?
Bé, és que m'hi he dedicat tota la vida.
És que això ho volíem dir el primer dia, per situar-nos.
Sí, jo m'he dedicat 43 anys a l'ensenyament, no? Els 10 primers feia de tot, els altres 33 ja directament, bàsicament com a professor de llengua catalana, no? Clar, llavors arriba un dia que per l'edat doncs et retires, no? I llavors dic, què faràs? Anar a mirar obres o mirar sèries? Amb tot el respecte ho dic, està molt bé anar a mirar obres i mirar sèries, no? Però dic, escolta'm, els problemes que té la llengua catalana, no? Jo tinc uns coneixements que els puc procurar de transmetre.
I compartir, clar, exacte.
I llavors va ser... Bé, també hi ha una cosa, i és que la internet és un gran invent, no? I sobretot en el cas de Twitter, a mi m'ha anat molt bé aquesta xarxa, no? Perquè és molt àgil i pel que... Pel meu propòsit em va ideal, no? I aleshores jo veia els tuits, veia com escrivia la gent, veia...
Clar, però sí que se dedica al llegeix i l'estima molta gent, mestre Virgili, tot i ser, per dir-ho així, poc tolerant amb les errades, No en deixa passar ni una.
Home, Sí, n'he de deixar passar moltíssimes, perquè tinc 70...
En seguim fent moltes, oi?
Tinc 73.000 seguidors i jo no puc veure tots els tuits que fan 73.000 seguidors.
És impossible.
És impossible.
És impossible.
Per tant, les que veig, doncs les dic, no? Però sempre ho dic... mai com un retret, això ho dic sovint. No és un retret. No és de dir, mira, aquí t'has errat.
Aquí,
no. És de dir, escolta'm, això no és així, clar. És d'aquesta altra manera, perquè és informació, la gent els hem d'informar. I me'n recordo que a la primeria doncs, hi havia gent que això no ho veia bé. Oh, com és que doncs, esmenes la gent i que no t'ho ha demanat i tot això? Bé, ara sí que es pot dir que m'ho han demanat, perquè... jo ja anuncio en la meva presentació que qui em segueix admet que l'esmeni.
Que l'esmeni,
no?
Clar.
Sí. No? I aleshores, si algú li sap greu que l'esmeni, doncs que no em segueixi, no? Però és que, veiem, hi ha una cosa que la dic sovint i que tots els que ens hem dedicat a l'ensenyament la sabem. Si un mestre o professor veu un alumne que escriu una cosa malament, què fa? Doncs li diu. Diu, escolta, això no s'escriu així, s'escriu d'aquesta altra manera. O diu una cosa malament, això no es diu així, es diu d'aquesta altra manera. No agafa i va a la pissarra i ho explica en general, no? O sigui, el més efectiu és dir a aquella persona concreta l'errada que ha fet. No?
Totalment d'acord, vull dir, perquè és una gran eina que ens ha servit a moltíssims usuaris, no? Que hauria d'estar patrocinat i tot, mestre Virgili. Perquè, no? Perquè realment el servei que està donant és que molta gent confia en vostè. I és paraula de Virgili, gairebé, no? Podríem dir.
Tant com això.
No, de debò, fem una cosa, perquè per nosaltres és un plaer, de debò, que ens acompanyi els divendres, perquè no volem deixar d'aprendre mai, i amb vostè segur que n'aprendrem moltíssim, però, Harky, nosaltres hem redactat una llista durant el programa amb aquells mots que ens agradaria doncs, consultar-li.
Exacte, perquè a vegades ens surten les paraules en castellà, professor, sí. I no trobem l'equivalent en català.
Ah, sí, això
ens queda molt poc temps. A veure si podem trobar la paraula exacta que sigui l'equivalent en català. Va, intentem-ho.
No sé si me'n sortiré, perquè, esclar, això no ho tenia
clar,
preparat.
No, això li hem d'informar abans, ja me'n faig el càrrec, però a veure si ara, de forma improvisada, ens surt. Va, comencem per coletazo. Sap quan s'acaba alguna cosa? I això és l'últim coletazo. Això com ho diríem? Sí. És complicada,
L'última... postila, l'últim... no ho sé, l'hauria...
Aquest l'hauríem de buscar.
Aquest l'hauríem
per proper divendres.
De rumiar.
Uh-huh. Val, bé, ens ho prenem com a deures, no?, sí, de cara a la setmana vinent.
De fet, coletazo, en català, seria un cop de cua, o cop de cua.
Cop de cua?
Un cop de cua.
Literalment seria això.
Sí, sí, és això. Era només per si hi havia la paraula, doncs, escrient, però ho mirarem la setmana que ve. I per acabar, VIP... Allò, la persona VIP, que és allò, una persona molt important.
Molt important.
Com hauríem de dir això?
Ja ho heu dit, molt important.
És que no té res. És Harky, on anirem a parar?
Molt malament, punt negatiu.
Mestre Virgili, un plaer, de debò.
Moltes gràcies.
Ha estat bé?
I tant.
Ha estat còmode?
No cal dir que sí.
Tornarà divendres?
Sí, sí.
L'esperem aquí,
Tornaré divendres.
Fabricació pròpia. No he parlat del títol, però en parlarem divendres que ve amb el mestre Virgili. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Vinga, temps de notícies i tornem. Teatro.